Ja obrim la nostra tertúlia ciutadana, la primera del 2018 en la que tots vosaltres hi esteu convidats a participar. Podeu cridar al 971-32-3004, al 3004, o deixar els vostres comentaris a Facebook o Twitter. Carlos Sotillo, Paco Mayans i Pere Serra, benvinguts a Ràdio Illa. Com esteu?
Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Carlos, veig que encara estàs ressecós perquè estàs aquí... amb una pinta de saca de l'hòstia.
Mira,
però
avui
no sabia... que ha canviat el pentinat per l'any nou.
Mira, ah, però s'ha pentinat.
Aviam.
Saps a qui em recorda avui, el Carlos Sotillo? Te recordes el doctor de Regreso al Futuro, com es deia?
Mira, avui una cosa. Hi ha coses que no canviaran mai. I puc dir tonteries per edat i tota la història, i això s'aguanta. El cabell me'l puc tallar com vulgui, tu. Puc anar disfressat com me doni la gana, tu.
Només falta això.
I ja està, tu. Nah. A més, quan una dona va anar a la peluqueria em diu, mira, en vés de les puntes, si et talléssim una, t'estarà bé, tu. Ja l'he cagada, tu. Quan una dona diu que li agradaràs d'una manera, et deixes fer el que vulguis, tu.
No, et portes així arissat perquè es deuria banyar ahir el primer dia de l'any, no?
Banyat, no, dutxats amb aigua freda.
Això sí. No val, això no compta. Abans hem entrevistat en Mariano Castelló, ell i quatre valents més es van submergir en aigües d'escaló, aigües fredes, diu que ho van mirar, diu que en 14 graus, la mitjana és de 15 graus, o sigui, perfectament podria ser així. Sabem que no van ser els únics a Formentera que es van banyar ahir dia 1 de gener, també el dia 31 de gener, l'últim dia del 2017, es van banyar almenys quatre valentes del Club Dojo a prop d'Espujols, que teu, Paco. I un poc, doncs, repetint aquesta tradició que també està arribant a les illes, perquè a Ses Salines i Eivissa també es van banyar ahir el dia 1 de gener, i a més exacte, multitudinari, com diu en Paco. I altres tradicions que venen de més lluny, com per exemple el bany aquest de l'1 de gener de la Barceloneta, a la capital catalana, o el salt al riu Tíber que es fa a la ciutat de
aquests,
Roma.
Aquests sí que tenen que ser valents, tenint en compte els colors aigües Tíber. A part de la temperatura, clar.
Jo el del Barceloneta sí que no ho vaig fer.
Ah, sí, l'has fet alguna vegada?
Sí, vull dir, anys A, sí. Tonteries d'aquestes també n'he fet moltes. I aquesta era una més. Vull dir, el club, hi haurà una connotació que és el Mediterrà.
Sí.
I
Mediterrani no està més a les Corts, no està?
Sí, està a les Corts. Abans estava al carrer Galileu i ara tots els fundadors estan a les Corts, també, generalment dieta, en té diversos. I abans va ser nedador, després va terpolista i al final... anar a prendre la cervesa.
No, el cervecista.
Sí.
És la següent fase que et toca a tu, Pere, aquesta.
Quina és la de la cervesa?
Sí.
No, m'agafa lluny encara, tema de la cervesa. A més, he de reconèixer que fa temps que me'n dono compte que l'àmbit d'escorre hi ha un moviment, ho sabeu, de beer runners.
Com? Explica'm-ho, això.
De corredors, d'atletes que beuen cervesa, inclús existeixen proves específiques.
De fet, l'altre dia vaig veure en una taula d'aquestes d'un punt d'avituallament, però a Formentera, que servien canyes. Em va estranyar.
A veure, bueno. Amb una carrera... I punt de vent canyes, home, són una mica raro,
A veure, explica-ho, Pere.
No, però jo crec que és un costum. Jo, com a mínim, l'origen li veig dels països com Alemanya i tot això existeixen. Molta tradició. Diuen que com a recuperadors, jo tot això me sona un poc, perquè que l'alcohol pugui recuperar res, crec que és complicat. Però sí que és veritat que existeixen aquestes... com aquests moviments, aquests grups, inclús, i... Jo també penso que estan molt associats a el que és una altra forma de... Primer, l'origen, que diu que especula, però no vol dir que no li dono molta importància. Que és veritat que quan se fa esport, pateix, sol patir, no? Sol agradar, o sol venir de gust fer una cervesa. I però també, aprofitant això, pues, evidentment les companyies cerveceres que de vendre en saben, pues, mira, pues, han aprofitat aquesta estirada per crear aquests moviments. Jo penso que és una cosa com moltes d'altres, més artificial que res, perquè combinar alcohol i esport no és el mateix.
Sona antagònic, o sigui, és una cosa que en principi no sé... M'imagino que posaran un punt d'allunyament i no un cada 100 metres, perquè si no, estiu que arribi a metre pot arribar...
Pues Paco, pues t'explico. Hi ha una cursa específica que se diu semilla de la cervesa, que es da 4 voltes a una pista, a un circuit de 400 metres, i cada volta s'ha de beure, crec que una pinta de cervesa o una... no me'n record quina és la mesura.
Home, l'altre dia m'ho explicava en Toni Ruiz, que és conegut doncs, que el grandíssim Federico Martín Bamontes, el ciclista, solia doncs, en les seves llarguíssimes etapes pel Tour, el Giro, etc., doncs consumir ingents quantitats de cervesa mentre pedalava.
Jo una vegada, vull dir, quan feia més esport que ara, bueno, ara no en faig, vull dir, quan ho feia, teníem un entrenador allà al Serraïm, allà a l'estadi, que més o menys ens deia, bueno, ha tantes sèries i tot això, i quan acabàvem, ell ens feia, vull dir, ens feia, aneu a prendre una cervesa, perquè deia, no sé si és veritat o no, que, evidentment, com eliminaves moltes sals, moltes històries, la cervesa aportava i anava bé pel funcionament del ronyó.
Home, mira, els del tercer temps del rugby també van per aquí, no?
No em diguis per què, no sé si és veritat o no, nosaltres ja ens anava bé, tu.
Això, en principi, és regla de isotònica, és tipus, no ho deien marques.
Sí, però, és dir, jo penso que, no sé si té cap justificació prou consistent científica. Sí que és veritat que no ve de gust, diríem, no és una cosa que... Però bé, el que jo deia, jo crec que a dia d'avui hi ha prou suplements i prou coses per prendre, a part de l'aigua clara i fina, que jo no entraria a mesclar alcohol i esport, però bé.
Molt aviam, no vull dir... No.
És dir, disculpeu-se, el que vos deia, la milla de la cervesa, cada volta s'ha de beure una mesura de cervesa, no recordo exactament, però són grosses mesures, eh? No se pot continuar fins que no s'ha begut i se considera que s'ha... I fins que s'acaba i se considera el temps total. Clar. Aquests que fan aquesta cursa, és a dir, d'una milla, corren més ràpid que jo sense aturar-me.
No serà perquè tenen molta pressa d'arribar a estar bici.
Jo no sé com poden anar a la darrera volta.
Home, per què?
Hòstia, sí.
Hem d'evacuar, eh?
I també, com... Digues.
No, però tenim que pensar que és una cursa que se fa en menys de 5 minuts. No vos penseu que segurament els efectes arriben més tard.
Bueno.
Queda dit. I els vostres propòsits per aquest 2018, quins són? No sé si a nivell personal, familiar o a nivell d'illa...
A nivell personal i d'això, pues el que tots deim, que el millor de l'any passat sigui el pitjor d'enguany, tu. Ja està. I que jo ja, virgencita, que me quede com estoy.
Jo t'hi diria, i no vull ser, vull dir, temàtic ni res, però jo li demanaria l'any passat sempre el que demano cada dia, tindre il·lusió per fer les coses. És una cosa que no m'agradaria que mai entreguessin. Tindre la gent que conec, que m'estima i estimo, vull dir, i tindre els companys que d'alguna manera tinc, com vosaltres i altra gent. No demania res més, i això ho demano cada dia.
Pues jo, en la línia que tu comentes, Carlos, jo el que li demano és ser capaç de gaudir, de disfrutar, de ser present a cada moment de l'any, de forma que aquesta sensació que tenc que l'any corren cada vegada, agafen una velocitat més alta, pues no diré aturar-ho, però com a mínim no anar en el pilot automàtic posat i que vagin passant els mesos, els dies, les setmanes, els mesos i els anys sense dar-me en compte de tot el que
ha portat. Jo crec que el pilot automàtic, Pere, desgraciadament el portam tots una mica posat.
Pues l'esforç per jo és aquest, és de llevar un poc el pilot automàtic i cada dia, cada hora, intentar gaudir d'ella.
En Pere ha dit la clau, no? Estar present, no? Com es pot estar aquí i ara?
Primer, és a dir, jo d'una forma molt intuïtiva, perquè no m'evitaré, no ficaré en altres aspectes, sí que és veritat que a part de qüestions cronològiques d'evolució, tenim que tenir en compte que el dia a dia mos du per la seva pròpia funcionament anar perdent la consciència del fet i anar deixant, és a dir, he sentit que antes, com a exemple, parlaves en l'associació de mares, veritat. Elles expliquen una cosa que crec que és molt comú. I és el fet de que se va criant en aquest cas o una criatura, i quan ha crescut i no t'has donat compte, no tens consciència de que hagi passat res especial, i dius, no, és que han passat 15 anys, han passat 14, han passat 18, han passat 20 anys, i no m'he donat compte de que això hagi passat. Simplement he anat complint una sèrie de petits objectius, de petites metes que m'he anat plantant, i en el final, pues, ha passat, i quasi no tinc consciència de que hagi passat, sí. Al mínim no.
Un dia aixeques la persiana al matí i et poses a pensar i pensar en tot el que hi ha darrere i dius, joder, com he arribat fins aquí?
Exacte.
Sí, però vull dir, aquest passat també tenim que mirar, vull dir, almenys jo ho faig, vull dir, els moments bons que has passat, i perquè d'alguna manera, la veritat, vull dir, tots hem passat en certs moments, hem passat moments dolents, i els hem passat, i han passat. I t'ho juro que m'agrada sempre recordar els bons. Els dolents, evidentment, que els hem tingut i els tenim i els tindrem, vull dir, tenim que, almenys penso jo, que els tenim que mirar de diferent manera. I jo sempre penso gaudir amb els bons moments que tinc que passar, i cada vegada més. Vull dir, suposo que en una època era diferent, però en aquests moments jo, d'alguna manera, intento gaudir de cada moment, quan estic amb la meva neta, quan estic amb la meva filla, quan estic prenent qualsevol cosa amb qualsevol gent, mirant la natura, mirant el mar, mirant qualsevol cosa, tu. T'ho juro que d'alguna manera crec que val la pena gaudir dels moments que gaudim, perquè això és irrepetible. Tindràs altres moments, però aquests els deixaràs passar. Ja hauran passat.
No, Carlos, a més, mira, tu i jo ja tenim uns anyets, en Pere és molt jove, per tant encara no...
Collons.
Encara li queda molt més per...
Tens una estrella apagada, Paco.
I la veritat és que a les nostres altures crec que el que tenim que intentar fer és viure el millor possible, disfrutar de la nostra família i intentar no ficar-nos en massa jardins, viure, i si no ens creem massa problemes, no creem nosaltres.
No, però la veritat és que, mira, ahir em va liar, vull dir, la meva filla s'ha canviat de casa i la casa que s'ha canviat té un petit forn. Un petit forn al carrer, que abans feien pa. I es van liar, i ara com estic convidat, tothom em convida, va bé això, tothom em convida, com que estic sol, tothom em convida, va bé, tu. Llavors es van dedicar a fer pizzas, tu, allà al forn, tu. Vull dir, jo que no tinc el paladar tan fi, van fotre pizzas, tu, unes pizzas fetes al forn i de la manera rudimentària, que en ma vida, t'ho juro, que en ma vida he menjat unes pizzas tan especials. Una va fer la massa, l'altra va fer el tomàquet, es van juntar allà 14 o 15 persones i fet un forn a l'aire allò com antigament es feia. Vull dir, que es feia el pa. I, hòstia, tot estava bo, tu. Tot estava bo.
Sí, són aquests petits moments el que ha de disfrutar, Carlos.
I per tant, aquestes coses val la pena disfrutar-les. Sí. Perquè si no les fas, no les sabràs, tu.
Doncs bé, sembla simple, però segurament no ho és tant. Això de viure aquí i ara, clar, saber aprofitar, saber gaudir, ser conscient d'aquests petits moments que al final, doncs, tots junts ens conformen allò que a vegades deim que és la felicitat, no?
Bueno, i la vida.
No, perquè a més, aquest matí, vull dir, ahir vaig parlar amb diferent gent de Barcelona, amics, que, vull dir, que segueixen en la vida laboral i tal. Diu, què has fotut, Carlos, avui? Pues mira, avui he fotut una pizza, m'han fet una pizza a l'aire lliure, amb un forn antic. Què dius? Això per ell és com extraterrestres, no? Vull dir, no existeix això, no? No. I aquestes coses són les que gaudeixen en aquests moments, i almenys és així.
Bé, canviem d'assumpte. Avui us explicàvem a l'informatiu, doncs, que el pla pilot de recollida de residus orgànics que s'ha aplicat durant 4 mesos a Sant Francesc ha acabat recol·lectant unes 100 tones de residus orgànics. A veure, recopilem. Actualment tenim a Formentera diversos contenidors. Tens el paper, tens el plàstic, tens el vidre. Després tens el rebuig. Què passa amb el rebuig? Doncs que cada tona que enviem a Eivissa us costa uns 100 euros. Perquè el rebuig... Aquí no hi ha abocador, llavors hem d'enviar a Eivissa. Mm-hmm. Això a final d'any puja a més d'un milió d'euros, 1,2 milions d'euros. Recordem que aquesta xifra ve subvencionada amb un tant per cent pel govern balear, aproximadament uns 750.000 euros, però després hi ha mig milió d'euros que sí o sí l'hem de pagar a altres. Llavors, el Consell Insular també en previsió de que algun dia o altre haurem de complir les directives europees, no nosaltres, no només nosaltres, sinó tots els municipis de l'Estat i de la Unió Europea, doncs el que intenta és aplicar polítiques per reduir allò que no reciclam i allò que ens costa l'1,2 milions d'euros. Han fet un pla pilot, una prova, diguem-ne, només al poble de Sant Francesc i només amb bars, cafeteries, restaurants, hotels, supermercats, hospital i escolet. És a dir, els grans productors de residus orgànics. Com ho han fet? Doncs uns petits contenidors que ubicaven dins del seu propi establiment i parlant pel vespre, mitjançant la recollida porta a porta, s'enduien aquests residus orgànics. Com que s'han recollit doncs, més de 100 tones, al final s'ha produït un estalvi de 16.700 euros. Abans he patinat amb una xifra, el que ens costa portar una tona de residus a Eivissa, a Canaputxa, no són 100 euros, com havia dit, sinó 167, d'acord? Per això, amb 100 tones, doncs s'arriba a aquesta xifra de 16.700 euros d'estalvi. Què es fa amb aquesta matèria orgànica? Doncs es porta fins a la planta de transferència d'escap, allà hi ha una zona específica de tractament, es barreja la matèria orgànica amb poda, s'estructura i això durant 4 mesos es va macerant i obtindrem compostatge tan útil per a les persones que treballen al camp. Bé, el projecte ha costat, aquesta prova pilot de 4 mesos a Sant Francesc ha costat 80.000 euros, finançat en bona part pel grup Líder, que n'ha portat 32.000, la resta els ha posat el Consell Insular de Formentera. La idea ara de la institució insular és ampliar aquesta recollida d'orgànica a altres grans productors ja de tota l'illa, a veure si ho veiem una realitat doncs, aquest estiu. Com ho veieu? Trobeu a faltar... Tu, per exemple, Pere, que has viscut a altres bandes, no? I tu també, no? Carlos, per exemple, a Barcelona o a Palma hi ha recollida d'orgànic. En canvi, a Formentera encara no n'hi ha, no? Pels particulars. Com ho veieu tot això?
Jo a Palma no me sona que hi hagi recollida d'orgànic per res.
A Barcelona segur que n'hi ha.
Sí, a Barcelona sí que n'hi ha. Aviam, jo crec que sempre millorar qualsevol cosa ja és important. I a més, conscienciar la gent de tot això, no? Jo crec que és molt important conscienciar, i això és una cosa que sempre he dit, conscienciar la gent de les coses, del valor de les coses i de la facilitat per solucionar els problemes. I sí, crec que evidentment aquí, a més, hi ha una part que és ahorro. Hi ha una part important que és ahorro que repercuteix a tothom. I si a més tot està aquí i escolta una cosa, no facis tanta merda perquè collons ens la menjarem nosaltres. Vull dir, jo crec que això és important i tenim que ser conscients de tot això. I crec que si la gent és una eia conscients i se l'educa i se l'ensenya, jo crec que és la millor manera d'arribar a tot això. Penso així, no ho sé.
Sí, a veure, com a iniciativa, pues, em pareix molt bo i si realment ha funcionat, pues que s'estengui a la resta de silles, sobretot els grans productors, i en su futur, per què no a domicilis, conscienciant la gent de sa efectivitat i sa rentabilitat, encara que no sigui directa, de lo que és el sistema. Clar, el tema de residus orgànics i altres en aquesta illa, com per tot el món, perquè es canvia d'alguna forma... veiem el problema que no és només de Formentera, falta moltíssima educació mediambiental que fa que aquests residus es tractin com es té que tractar. Jo això ho complementaria a nivell ja després de domicilis amb algun tipus de bonificació en la recollida o amb alguna història que fos atractiu per l'usuari que realment ho fes. I després, naturalment, tots aquests productes que van a parar en el cap de barberia on es tracten i es converteixen en abonos per la terra, bueno, pues conscienciant els agricultors que aquestos de la utilitat que té, i això es consciencia evidentment donant-los avantatges per anar-los a buscar o inclús portar-los a les finques, no sé, d'alguna forma que pugui funcionar i es puguen aprofitar.
Perquè aquests residus, després els agricultors el poden anar a buscar, és gratuït, es paga, vull dir... Què? No, ni se sap de moment, no?
Això no en tinc idea.
De moment sabem que fan compostatge amb això i que serà compostatge destinat als camps de Formentera. Ara, el mètode en què es transportarà o qui haurà de pagar el camionet que vagi fins a la planta de transferència fins a recollir el compost i portar-lo al camp ja és un altre tema, eh?
Jo crec que de lo que heu comentat hi ha dues coses molt, molt interessants. Primer, lo que deia el Paco d'educació. Jo més que d'educació parlaria de reeducació. Per una... És un matís, però crec que molt important. És a dir, les darreres dècades hem s'ha transmès l'idea de que hi ha residus, que hi ha coses que no valen per res i s'han de llençar, s'han de tirar. Això és totalment fals. Qualsevol residu és una matèria prima per un altre, per un altre procés, per un altre moment. El tema està en quina mesura és possible fer-se o rentable fer-se, transformar-se aquell residu. D'acord? És a dir, que tenim que tenir en compte que si, tu, que si parlant de Formentera de fa 50 anys, quins residus hi havia a Formentera fa 50 anys?
No n'hi havia.
No n'hi havia, no existia.
Cada qual davant la porta de Caseó tenia el famer, on tiraves allà el que fos i cada quants dies li foties foc o l'Europar anava directament al camp com a...
També els residus eren diferents, llavors.
Evidentment, evidentment.
Estem d'acord, però també tenim clar que a dia d'avui existeixen la línia, diríem, per reciclar quasi tot o la immensa majoria de residus que feim, veritat? Després, per una altra banda, tu has explicat la notícia, que crec que és molt interessant la notícia, però clar, en aquesta notícia li falta una altra part, i és la part de totes les persones que reciclam a casa la matèria orgànica, perquè això també existeix.
S'han fet cursos de compostatge aquí...
I tots els llocs o totes les cases on, a través d'altres sistemes, a part del compostatge, també se reaprofiten aquests residus orgànics. És a dir, no és només el que se recull, que se fa, sinó que també s'estalvien de moltes altres maneres. Per això, a part de... És a dir, molt benvinguda, sobretot per això, perquè pot arribar a tothom, o com a mínim. També és veritat que vos... Tenc en la memòria de que un projecte d'aquest tipus ja se va fer fa més de 10 o 15 anys a Menorca, però va tenir moltíssim de problemes, perquè, i ho dic per tenir-ho tots en compte, que és un procediment molt complex per entendre, o molt complex, un poc delicat, en el sentit de que la matèria orgànica té de ser de qualitat per poder fer una bona matèria compostada. De qualitat, que vol dir que no pot haver-hi un excés, o s'ha de tractar per llevar els plàstics o possibles residus metàl·lics, perquè si no tot allò no se composta i al final acaba una altra volta en els camps i després sí que és un residu.
Tant sí que l'has cagat, no, evidentment, sí, ve, com tu dius, molt bé, de que des del propi domicili o del propi negoci es faci una separació prèvia, si no, és contraproduent absolutament.
Total. Sí, perquè Esquerra de Menorca va ser molt paradigmàtic, perquè ja fa molt d'anys que se va intentar o que se va fer, i resulta que el que van tenir és que tenien els camps de Menorca plens de plàstics.
Caram.
És a dir, que s'havia invertit, evidentment, supos que existeixen altres maneres més fines de fer-ho.
Bé, 10 minuts per arribar a les 12 del migdia, a les 7 de la tarda. Us recordem el telèfon del directe per si voleu fer les vostres aportacions. 971-3230-04-3004. Per cert, Pere, com va anar la Sant Silvestre?
No puc dir-vos massa coses perquè tinc una petita molèstia un peu i no he pogut participar i no tenia informació, no sé com va anar.
Sembla jugador del Formentera, tu.
Sí, ja.
Ho dic perquè en tenen uns quants a la infermeria, saps?
Crec que...
Algú que se'n vol anar.
Sí. No tinc informació massa greu, no. És a dir, sí que hi va haver-hi la de Vila, la de cursa de... que pujava del Viles dia 31, i si voleu un esforç en programa d'un far de córrer en parlarem de com va anar tot.
I tant, i tant. Bé, en tot cas, el que sí que tenim ara a les nostres mans és el calendari del Consell Insular 2018, que ha editat 2.000 exemplars d'aquest calendari dedicat al vi. Dedicat al vi, mira, per exemple, podem llegir... Això se n'encarrega el Servei d'Assessorament Lingüístic, el SAL, dirigit per en Carles Torres, filòleg i escriptor. Mireu, per exemple, que podem llegir al principi de tot. Diu, se sol classificar el raïm segons si s'aprofita per menjar fresc, de taula, o per fer-ne vi, el vinater, o de vi, o per assecar i fer-ne panses. El conreu de la parra o la vinya té un gran nombre de varietats diferents de raïm. Les varietats de raïm que es cultiven a l'illa són les pròpies de la conca mediterrània occidental i, per exemple, el mes de gener començàvem amb el manset. Aquest es veu que és per menjar bàsicament a taula, no tant per fer-ne vi. Diu, destinat a ser consumit fresc, de pell no gaire gruixada i amb poc grinyaló. Madura a final d'agost. Grinyaló, sabeu el que és?
Supongo...
Perdó, perdó.
El grinyaló, sabem el que és?
Suposo que és el petit os que hi ha dintre, no? Sí, no? Suposo.
Se llevo que hi ha dins.
Sembla que el mot vingui a referir-se un poc a la remor que fa quan les mastegues, no?
Sí, que
sempre queda dins escalar.
Com que grinyola un poc, no? Sí, també. Bé, veiem el Giro Bubal, el Fuguneu, un Reim Viné, fa uns tanys molt atapeïts i compactes, com un puny de la mà, ja veieu les descripcions molt poètiques també, el Ferrana, Granatge, Granatge o Garnatge, i utilitza els dos termes, Granatge o Garnatge.
Bueno, aquí és el seu dialecte d'aquí, és Granatge. Que és el català estàndard. Si hi ha Garnatge, però és possible, però aquí en principi jo ho he vingut sempre com a Garnatge.
Ah, pues jo sempre
havia sentit Garnatge.
Jo sempre havia, jo a Formentera havia sentit Garnatge també.
Granatge?
No,
Garnatge.
Garnatge, jo també. Garnatge.
Anem al juny, mamella de vaca, de color rosat, raïm de taula, però de pell gruixuda, no es considera un gran raïm perquè no té gaire sabor. El Maçanet, el mes de juliol, bé, el valent blanc, moscatell, tots m'ho sonen, també, no només d'aquestes terres, sinó...
Sí, no, el que és increïble...
El grec...
És que te'n vas i, bueno, vet raïm, i llavors mires una cosa com aquesta, sí. I aquí... M'apareix que no estan totes les veritats, encara n'hi ha més, m'apareix.
No, clar.
I et trobes que, bueno, que n'hi ha de veritats aquí, la tira encara que a Formentera és a Granatge o Garnatge. Mm. I els Monestrells segurament siguen els dos més habituals.
Mira, va, el Monestrell, el mes d'agost ha caigut. És el Reim Viner per excel·lència, la seva maduració és la referència de la sal de les altres classes de raïm. De color negre, amb uns característics reflexos blavencs, fa un vi potent i fort, ja ho poden ben dir. Madura a final d'agost.
Bé. Sí, bueno, és vi pagès, com dèiem, ha fet Formentera. Es fa bàsicament en Granatge i Monestrell, però si mesclen totes les altres varietats sense destriar massa i sense destriar, el qual fa que els vins de cada una de les cases que es fa i de cada un dels anys sigui totalment diferent. O sigui, aquí no es fa en principi un cupaix, ni molt menys, ni es fa una tria de varietats habitualment. O sigui, algú ara sí que últimament hi ha gent que comença a fer un tipus de tria de varietats per fer vins diferents i més, però abans anava a ser vins, estava raïm, es fotien el cup i s'ha acabat.
Bé, mira, us arriba un comentari en Jaumet que mos diu: bon dia i bon any, quina planta de compostatge hi ha? Bé, que jo sàpiga no hi ha cap planta de compostatge, sinó que entra dins del pla de residus que es va presentar l'any passat precisament al Consell d'Entitats, però entenem, per el que diu la nota de premsa i perquè a més ho sabem també, que s'està fent aquest compostatge a la planta de transferència d'ESCAP. Entenem que és així. Bé, en tot cas, no hi ha planta de transferència de compostatge a la nostra,
tal,
a la nostra illa. No.
Jo sabia, no?
És més, estava inclosa de construir-la, com ara apuntàvem, en el pla de residus.
Sí, això me'n recordo que ho vau dir, que estava previst.
Però bé, això no treu que al final... Doncs,
sí, bueno, que es deien com a pla pilot, que fan un tros de lo que és antic abocador d'escap, i que es faig com a planta pilot, segurament deus això, perquè planta de comportatge com a tal, que jo sàpiga, no existeix.
Ni idea.
Bé, 5 minutets per acabar ja el de farafar d'avui. Per cert, parlant de residus, que ara apuntàvem això, 2 tones de residus s'han recollit al nostre litoral, al litoral de Formentera, durant 4 mesos, entre el 30 de juny i el 30 de setembre, en aquesta campanya d'Evacua, depèn del govern balear, l'Agència Balear de la Qualitat de l'Aigua, en què tota la comunitat ha recuperat 44 tones de residus. Déu-n'hi-do, només a Eivissa 9 tones, a Formentera, com dèiem, 2, a Mallorca més de 23 i a Menorca més que a Eivissa, 9 tones i mitja, de fet.
Sí, bueno, aquí a part de dels guarros que tiren la basura a la mà en aquestes illes, també tenim molt en compte on estem enmig de la Mediterrània, hi ha una sèrie de corrents que porten, de fet, el que tu estàs dient de Menorca, no és precisament el lloc on més barcos van, que s'ha... percentualment hauríem de dir que és més Formentera i Eivissa que Menorca. I curiosament, és allà on més residus són...
El que passa també és que a Formentera només compta amb dos barques virots per anar a recollir residus i Mallorca en compta amb, moltes, amb molts
ja,
més.
Ja, bueno, però ara també és tamany de Mallorca en su Formentera.
No, clar, massa, no es pot comparar, no, no.
És incomparable, no? Bueno, jo aquí veig dos temes. Primera, la mesura que tenen els propis barcos que venen aquí, i segona... el que s'afecta és els corrents que porten totes les mesures. De fet, l'any passat, crec recordar, hi va haver una època que es trobava moltíssims plàstics i botelles, moltíssimes botelles de plàstics amb escrits en vara, o sigui que venien de nord d'Àfrica.
És això, ja...
Sí, però tampoc ens confongueu. O sigui, a veure, és veritat, eh? Jo també he fet el recorregut aquest d'anar buscant taps de Coca-Cola amb vara, eh? També l'he fet, però a veure... moltíssim residu de plàstic, sobretot.
No anem aquí a...
No ve només del nord d'Àfrica, eh? Que quedi clar, això.
No, que va.
De fet, escolta'm, si parlem del tant percents de residus, amb aquestes 44 tones recollides en el nostre litoral, doncs estem parlant de que gairebé el 40... més del 40%, el 42%, és plàstic, eh? Fustes un 27% i vegetació 17%.
Sí, no anem aquí a esculpar els que tiren la mesura per aquí, evidentment que no, és el que tu estàs dient, o sigui, aquí no som ningú sentents, ara clar, és l'únic que s'entorna on estem.
No ajuda, no.
Mentre les matèries primes de plàstic siguin les més barates que hi ha, tu, és molt difícil que la gent agafi i opti per altres postures, sigui el vidre, sigui el paper, o sigui el que sigui. El material, ens agradi o no, és la part més barata de la pel·lícula. I totes les indústries i totes les fàbriques i tota la història opten pel més barat, per ahorrar costos o per el que sigui. I desgraciadament, mentre no es miri aquesta part, i encara que d'alguna manera un frasco de colònia valgui o de xampú valgui mig euros més i sigui en vidre, però tampoc estic considerant que el vidre tampoc donaria l'abast el que està donant el plàstic. Cuidado, eh? És infrahumà, però és així. Desgraciadament, és així.
Jo penso que, a més, hi ha un comentari complementari, perdoneu, a fer. I és a dir, és plàstic, és perquè sura. És a dir, tenim que imaginar-nos la quantitat de residus que hi ha...
Que no suren.
Que no suren. És a dir, només ens fixem en els que suren. És a dir, que imagineu-vos el que no sura.
Jo me'n recordo que abans anàvem... Jo no sé si existia aquí, hi havia les classes merceries i tota la història, que anaves amb motelleta de vidre i et posava colònia granel, o et posava brillantina, et posava una sèrie de coses i tenies el frasco tu, que era de vidre. No existia pràcticament botelles de plàstic.
A mi això em sona conte de fades, eh? No.
Doncs és així.
Això jo ho recordo perfectament de Castilla, ja no en colònia, sinó, jo què sé, en vi, en boli, en moltes coses.
Amb llet, no?
Anava, i tot això urrava la part de plàstic.
Claro.
Ho hem d'anar deixant aquí. Moltes gràcies per les vostres aportacions. Carlos, Paco, Pere, molt bon any 2018.
Molt bon any a tothom. Molt bon any a Formentera.